Pere, en som més del camp de l'anàlisi de dades i de l'estadística. Com podeu suposar, ens dediquem doncs, a les tasques habituals d'aquest camp. Treballem tot tipus de dada, tant de dada tipus de tamany, diguéssim, normal, com de tamany massiu, Big Data, es coneix ara. I bé, la nostra especialitat, el que és el plat de la casa, el plat típic de la casa, diguéssim, no? La nostra potencialitat, o per la qual som reconeguts a nivell, diguéssim, internacional, és el tractament de dades de tipus percentatge, de tipus composicional, composicional data, i d'aquí el logo de CODA, no? En l'àmbit que tenim avui aquí, en aquesta trobada, doncs, on ens podríem trobar aquest tipus d'informació? Ens podríem trobar, per exemple, el tipus d'informació de l'ús del temps en diferents activitats, per exemple, d'usuaris d'un museu o d'un espai natural, o fins i tot, pel que són recursos naturals, també ús del temps de la mateixa fauna del recurs natural. Llavors, aquí tenim una distribució percentual o relativa de a què es dedica, doncs, a quin percentatge del temps es dedica a cada una de les activitats. I això podríem associar-ho al perfil de l'usuari o al perfil de l'animal en qüestió. O també, si ens anem més poder a la vessant del patrimoni, la conservació, podríem doncs, pensar en problemes com de contaminació o de pol·lució, en el qual l'interès sigui analitzar conjuntament diversos contaminants, no sé, el nitrogen, el sulfur, el carboni, com estan interactuant de cara a produir doncs, aquesta pol·lució, contaminació o degradació del patrimoni. No? O, per exemple, també si ens interessa analitzar diferents perfils conjuntament, com poden ser perfils per edat, perfils per nivell d'estudis, tot aquest tipus de dades, la nostra, diguéssim, cirereta en el que és el grup. Treballem tot tipus de dades, però si tenim alguna especialitat on aportem solucions innovadores és en aquest tipus d'informació. Aleshores, nosaltres sí que insistim en que la informació està per recollir, s'ha de recollir, s'ha de transformar en dades, i una vegada que es tenen dades, d'aquestes dades s'ha de tornar a extreure la informació. Llavors és com un cercle virtuós, no? I la informació s'ha de recollir amb tècniques precises, amb tècniques rigoroses, perquè si no passa allò del garbage input, garbage output. Si nosaltres amb un estudi, amb un model, l'alimentem d'informació que no té qualitat, doncs aleshores les conclusions i els resultats de les anàlisis tampoc seran de qualitat. No? Bé, doncs aquesta recollida d'informació pot ser doncs, amb dissenys d'experiments que poder aplicaria més a temes de patrimoni, de conservació de patrimoni, o també poden ser estudis observacionals que vindria simplement de captar la informació de la realitat del sistema que estem analitzant en qüestió, o per exemple, doncs, la vessant molt coneguda de les enquestes. No? I nosaltres oferim tècniques doncs, pel disseny del qüestionari, pel volcat de les dades i per l'anàlisi dels resultats. La qüestió és que la informació que està en l'estudi que nosaltres volem emprendre l'hem de transformar, l'hem de recollir de manera adequada i transformar-la en dades, perquè aquestes dades, finalment, siguin, com nosaltres ens agrada dir, torturades, ens donaran informació. No només la informació aquella que es pot veure a simple vista, com els valors més habituals que fan els clients o els valors més extrems que fan els clients, no? Per exemple, doncs, aquesta activitat, ostres, tu, una persona si ha estat tant de temps, uaf, quina bestiesa, no? Això ja es veu a simple vista. Ostres, tu, en aquesta sala hi ha hagut una persona que ja ha estat 4 hores. Bueno, doncs, això ja es veu a simple vista. Sinó que l'important de tenir dades de qualitat és aplicar-li aleshores unes anàlisis que ens permetin extreure informació que està subjacent en termes d'associacions, relacions, tendències. Aquesta informació que nosaltres extraiem de les dades torturant-les, després alimentem els models i la part de modelització ens dona aleshores uns resultats que ens permeten doncs, prendre doncs, conclusions i aleshores doncs, modificar, millorar, tornar a organitzar o preveure comportaments futurs d'usuaris, per exemple. No? Aquest seria el cercle que nosaltres doncs, també oferim en la segona part, la de l'anàlisi, doncs, les tècniques adequades per a qualsevol tipus de dada, especialment per dades composicionals. Bé, la segona part de la presentació és sobre el grup LAI. El meu col·lega, en Mateu Villaret, no ha pogut venir, però bueno, m'ha donat un text que, si no us sap greu, doncs us el llegiré, que sobre la seva presentació. Puc seure? Sí, no? Bé, el grup LAI bàsicament vindria doncs, una mica a continuació del que és el nostre grup CODA, perquè ells es basen més en aplicar, una vegada que es té la descripció del model o del sistema, aplicar tècniques a optimitzar-lo. El seu camp és de la lògica, la intel·ligència artificial, però bàsicament són experts en el que és l'optimització. Els problemes combinatoris d'ús són aquells en els quals cal trobar una solució que satisfaci una colla de restriccions entre conjuntaments de possibles combinacions. Ells el diuen, doncs, típicament és el problema de trobar una agulla en un paller. Exemples pràctics poden ser confecció d'horaris o calendaris, confecció de rutes, ordenació de tasques per completar un projecte d'acord amb els recursos disponibles, etc. Molt sovint també acaben sent problemes d'optimització on es vol que la solució doncs, gasti el mínim de recursos possibles, com el temps, el personal, el combustible, o satisfaci els clients el màxim possible, respectant al màxim les seves preferències, la dels usuaris, per exemple. Bé, hi ha moltes aproximacions per resoldre aquest tipus de problemes, en el grup LAI fan servir la de modelitzar i resoldre. Aquest procés consisteix en entendre el problema, formalitzar-lo matemàticament i programar-lo amb llenguatges que s'anomenen declaratius lògics i resoldre el problema amb solucionadors especialitzats per a trobar finalment l'agulla en el paller doncs, que estàvem buscant. L'avantatge d'usar aquest tipus de tècnica de llenguatges declaratius lògics és que d'una banda permeten representar fàcilment el problema a resoldre i després també són molt flexibles si el sistema que s'està optimitzant doncs, canvia les seves condicions. Aquestes tècniques, les possibles aplicacions en l'àmbit de la trobada d'avui, doncs, podrien ser, per exemple, confecció de torns de treball i de serveis i destinacions per a guies turístics, on es podrien optimitzar els desplaçaments tenint en compte les restriccions de tipus d'idioma, expertesa, etc. O també la programació de tasques per a realitzar projectes d'actualització patrimonial, restauracions, acondicionaments, etc. De manera que es tingués en compte una obertura successiva dels serveis, dels complexos implicats. O finalment també un altre exemple podria ser el disseny de rutes optimitzades per a grups de turistes. Una idea seria fer un planificador de rutes per a turistes que tingués en compte doncs, les seves preferències o gustos. I amb això jo ja he acabat.
Perfecte.